Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon migdia. Passen 5 minuts a les 12, divendres 10 de gener. Tenim sol, arrenquem 9 hora L, Catalunya Central. Tenim 9 graus hores ara de temperatura al centre de la capital del Bages i començarem aquest primer divendres de l'hora L del 2025 parlant amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner. Farem balanç de com ha estat meteorològicament aquest Nadal, que ha estat força tranquil, tret d'aquestes gebres que hem tingut durant aquest Nadal, i també sabrem com es presenta meteorològicament avui divendres, aquest cap de setmana i també la setmana vinent. Avui també retrobem en aquest hora la Catalunya Central l'Arnau Vilaseca, el nostre expert en cinema. Avui tenim 5 propostes, 5 estrenes cinematogràfiques molt variades, ja veuran que n'hi ha per tots els gustos. I acabarem, com tots els divendres, amb el Joan Morros i parlant del Teatre Cursal de Manresa, les propostes d'aquest cap de setmana. I també avui, com és habitual, regalarem entrades. Avui, l'entrada mirar per la persona que ens adivini la pregunta que els hi farem i que anirà al voltant d'aquesta nit de genis. Ja saben, doncs, que el Teatre Cursal de Manresa un cop l'any acull a tots aquests mags que venen d'arreu i que s'apleguen al Teatre Cursal de Manresa. És aquest cap de setmana. Doncs bé, la pregunteta anirà sobre aquesta nit de genis. Això serà quan tinguem aquí el Joan Morros. Abans d'entrar, abans de començar, ens anem a fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. L'Ajuntament de Manresa ha fet balanç de les activitats de Nadal a la ciutat, que considera que han funcionat correctament, tot i que hi ha alguns punts en els quals hi ha marge de millora per a les properes edicions. Aquest matí, la regidora de Comerç i Cultura i Llengua, Tània Infante, i la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, han fet una valoració d'aquestes activitats. La principal novetat aquest any ha estat aquesta plaça Nadal a Sant Domènec, que ha substituït la pista de gel que s'hi havia instal·lat en els últims anys. Un equipament que instal·lava el sector comercial amb el suport de l'Ajuntament i que afirmen consumia una gran quantitat de recursos en el marc d'una situació d'emergència climàtica. En la roda de premsa, Infante ha destacat la bona acollida de les diferents propostes de la cúpula d'activitats instal·lades en Domènec, per la qual hi han passat quasi uns 4.000 infants. Les activitats fetes pel CAE per encàrrec de l'Ajuntament es van portar a terme del 13 al 29 de desembre i en 12 d'aquests 17 dies es van superar els 150 serveis previstos. L'activitat de la plaça de Nadal ha comptat amb 15 espectacles que s'han anat fent en diferents dies. Aquest Nadal també ha estat l'any de la reaparició del Picapoll, que va donar la benvinguda amb diverses activitats també aquests caps de setmana. El pressupost del conjunt de les activitats de la plaça de Nadal ha estat de més de 81.000 euros. També l'Ajuntament de Manresa ha parlat de la cavalcada de Reis de la capital del Bages, en el qual també hi han participat unes 200 persones i també s'ha dit que és millorable. De cara a l'any que ve, diuen, s'analitzaran quines poden ser les modificacions que cal fer en aquesta cavalcada reial de la capital del Bages per tal de millorar-la. Perquè fa una altra de les activitats que es fa cada any per Nadal és el campi qui jugui al Palau Firal de la capital del Bages, al qual hi han participat i han passat 8.000 visitants, segons s'ha anunciat avui. I ara ens anem al Moianès. La Facultat de Ciències Socials de Manresa de l'UBIC-UCC ha posat en marxa una prova pilot per apropar l'educació científica a les escoles rurals de la Catalunya Central. El projecte és el Rural Lab 06, que ha portat recursos i propostes d'experimentació científica a l'alumnat i docents d'educació infantil i primària a un total de 37 escoles rurals del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès, Osona, el Solsonès i també l'Alta Noia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, va visitar ahir dijous una escola de Sant Quirze Safaja, de fet, l'escola rural de Sant Quirze de Safaja, i la consellera parlava aquest dijous de fer extensible a tot aquest projecte a totes les escoles rurals que hi ha a Catalunya.
I la voluntat que tenim és d'anar ampliant això al conjunt d'escoles rurals de tota Catalunya. De fet, s'està ja començant a treballar amb el Penedès, que són 260, i per tant anar fent gran aquest projecte, que al final el que pretén és, com deia, acostar, no?, l'experimentació, l'aposta per l'educació científica a l'alumnat d'infantil i d'educació primària, precisament en aquest cas de l'escola rural, no? I per tant és una aposta per l'educació científica, no?, per veure des d'un perfil més del rigor també que val a la Universitat de Manresa.
Aquest projecte ha sortit d'aquí casa, de la U Manresa, que pertany a la UBIC-UCC, i pel que fa a la seva responsable, la directora dels estudis de grau en mestre d'educació infantil de la U Manresa, FUB, Montserrat Pereira, explicava aquest dijous a Sant Quirze de Safaja en què consisteix aquest projecte.
La diferència d'inici és que posem a l'abast dels infants materials i propostes que promouen, mobilitzen fenòmens de ciència d'una manera que pels infants és natural, que és a través del joc. Ells decideixen el que fan, amb iniciativa. Llavors, el que passa és que com que els materials estan pensats perquè se n'adonguin de diferències de coses que són essencials des de l'àmbit de la ciència, doncs, evidentment, això provoca que puguin fer experiència directa i reflexions al voltant de temàtiques de ciència.
El Nil i la Nua són dos d'aquests alumnes d'aquesta franja d'edat que van participar aquest dijous en aquesta activitat que es fa en aquesta escola rural de Sant Quirze de Safaja. Escoltem primer en Nil i després a la Laia.
Sí, però i també ara estàvem fent com per jugar que hem d'impulsar amb una bombona i que hi ha dos, tres gols que els havíem de llenar i era molt difícil, és molt difícil.
Ara estem fent com uns tallers de ciència i jo estava en el taller de construir com cotxes i coses guais, amb fustes i amb tornillos.
Al barri de la plaça Catalunya començarà el proper dilluns 13 de gener la fase 6 del desplegament del nou model de recollida de residus a la capital del Bages. Per tal d'explicar el seu funcionament, al veïnat estan previstes dues xerrades a l'Escola Renaixença, la primera dilluns a les 7 de la tarda i la segona el dimecres 15 a les 5. També a partir del proper dilluns es podran començar ja a recollir les targetes per obrir els contenidors que es tancaran els cubells, bosses per l'orgànica i material informatiu a l'Associació de Veïns i Veïnes de la plaça Catalunya, al Centre Cívic Selves i Carner. Els nou contenidors quedaran agrupats per illes senceres amb totes les fraccions al mateix punt. Es començaran a instal·lar a partir del 13 de gener i durant els primers dies romandran oberts sense que faci falta la targeta per obrir-los. Els contenidors es tancaran definitivament en aquesta zona el dia 3 de febrer, un cop s'hagi completat la campanya informativa, moment que serà imprescindible tenir les targetes per obrir els contenidors d'orgànica, envasos i també de resta. El relleu a la presidència del Consell Comarcal del Berguedà es va fer efectiu aquest passat vespre. Moisès Massanes, d'Esquerra Republicana, és el nou president en virtut d'un pacte de govern de quatre partits polítics: Esquerra, Junts, la CUP i Més per Gironella. Ramon Cavaller ocuparà ara la vicepresidència primera i manté les àrees que gestionava fins ara. I el músic solsoní Roger Mas, acompanyat per la Cobla Sant Jordi, actuaran en la 38a edició del Festival Folk Internacional Tradicionarius, que tindrà lloc a partir d'avui mateix i que s'allargarà fins al proper 11 d'abril del 2025. Acollirà 65 propostes i 14 presentacions de discos i projectes al voltant de la música folk i tradicional dels Països Catalans i la Mediterrània com a espai comú. La Cobla Sant Jordi i Roger Mas actuaran al Palau de la Música Catalana, una actuació que tindrà lloc el proper 11 de febrer. I si parlem dels compromisos esportius d'aquest cap de setmana, hem de dir que el Baxi Manresa juga al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, un partit que es disputa aquest dissabte a 8:45 del vespre a Saragossa, un partit molt que serà molt igualat, ja que els dos equips estan empatats a la classificació de la Lliga Endesa de Bàsquet amb 8 victòries i 7 derrotes. Per tant, el partit d'aquest cap de setmana que serà crucial pels dos equips. I pel que fa al Centre d'Esports Manresa, també, en aquest cas el Centre d'Esports Manresa juga a casa, serà aquest diumenge a les 12 i contra l'Europa. Anem per les portades. Comencem amb el que explica l'edició digital del diari Regió 7, que diu que la nova Alcorera aportarà més espai públic al voltant de l'estació d'autobusos de Manresa. També parlen que la mare dels nens ferits per l'atac de gossos perillosos per Nadal a Manresa ha presentat denúncia. I també expliquen que Sant Fruitós de Bages treu a concurs la redacció del projecte d'urbanització de la zona de l'hostal Pineda. Ens n'anem a l'equip Berguedà. Mort Miquel Buixadera, l'alcalde de Montmajor durant 22 anys. Va comandar l'Ajuntament de Montmajor entre l'any 79 i el 2001 i era un dels testimonis més colpidors dels focs del 94, que també el van afectar a nivell particular. Ens n'anem al Nació Digital de Solsona, on centenar de garrins de porcs va morir ahir en un incendi d'un cobert que va tenir lloc a Pinós. Anem fins la comarca de l'Anoia amb el que explica en portada l'info.anoia.cat. L'Ajuntament d'Igualada atorga 33 premis d'excel·lència als millors estudiants de selectivitat i cicles formatius. També parlen de l'èxit del Saló de la Infància d'Igualada, que ha tret més de 14.000, que ha fet més de 14.000 entrades venudes. El primer divendres del 2025 d'aquest hora i la Catalunya Central, després de vacances, i com sempre volem començar amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner, a qui li donem la benvinguda. Arnau, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any a tots els nostres oients.
Com han anat les festes, bé?
Sí, això sempre va bé, eh? Aquestes...
Sí, i vacances,
les festes,
eh?
Sempre són benvingudes. Exacte, vacances, benvingudes i gaudint de tot el que podem.
Meteorològicament, el Nadal poques novetats ens ha portat aquestes darreres festes, eh?
Sí, sí, sí. Vam tenir una primera part molt, realment molt, molt, molt freda, sobretot en hores nocturnes, fins i tot amb aquella boira gebradora que va deixar imatges, sí, i paisatges realment espectaculars.
Sí, això sí, és veritat,
De la Segarra i zones properes, d'aquest altiplà central. I bé, és el que hauria de ser habitual cada any, però a la mínima que entra una miqueta un front així que arrossega aquesta boira, tot marxa, desapareix la inversió tèrmica, però és que tampoc porta pluja. Així que bé, seguim amb aquest hivern, que a partir de la segona quinzena de desembre i fins ara, doncs ha sigut més aviat anticiclònic, amb aquests dies que comentem de boira, però aquests primers dies de gener la boira va desaparèixer, sí que ens van passar un parell de cues de front, amb alguna nevada força tímida a la zona nord de la Vall d'Aran i Pirineu més occidental, la resta poca cosa, més vent que no pas precipitació, i aquesta sembla que ha de ser la tònica dels propers dies i fins i tot parlaríem de ben bé una setmana.
Anem a parlar, doncs vinga, perquè clar, portem uns quants dies. Sí que és veritat, jo ara he dit aquesta, que ha sigut un Nadal normal i no recordava de realment aquestes, no, aquestes imatges que ara ens explicava l'Arnau, que en alguns punts de la Catalunya central interiors amb aquestes glaçades tan fortes que semblava doncs, que en alguns trams fos neu, i no era neu, era el glaç d'aquesta gebre que hi havia.
Bé, fins i tot hi havia alguns dies que nevava, sí que era neu, i es tracta d'un fenomen que cada any almenys una vegada se sol produir, i és el fet aquest de que la boira, com la coneixem, hi ha dies que fins i tot a Manresa, zones properes, fins i tot Igualada, quan hi ha boira, o a Vic, en diem boira pixanera, no?
Sí,
que deixa els cotxes supermolls, que fa aquesta mena d'aigua que notem fins i tot quan circulem. Doncs bé, va haver-hi un parell de dies, o fins i tot més, que al haver-hi temperatura negativa es diu boira nevadora, és a dir, que en comptes de caure aquestes partícules, aquestes gotetes tan petites d'aigua, doncs són petits cristalls de gel, que la sensació és de nevar, i realment és que és així. És una mena de precipitació molt, molt oculta, però que existeix, i que era en forma de cristalls de gel que es dipositaven sobre les superfícies i feia que deixessin tot el que tocaven doncs, ben blanc, amb la sensació d'haver nevat, i realment era boira nevadora. Per tant, és un altre fenomen d'aquests de l'hivern que és molt, molt, molt interessant i maco de veure, i que ho deixa tot super emblanquinat i bé, ben blanc.
Doncs aquests dies sí que el que hem notat és, a partir de mitja setmana, una pujada de les temperatures de les mínimes, eh? És a dir, ahir no feia gaire fred, i el migdia s'estava força bé, avui ja feia una mica més de fred, la mínima una mica més baixa, una mica hem anat oscil·lant. Què és el que ens ve a partir d'ara? Tenim un divendres, almenys aquí a Manresa, de cel blau. Què tindrem avui i de cara a aquest cap de setmana, Arnau?
Sí, fins a dia d'avui. Ahir, per exemple, ens va bufar una bona ventada de l'oest, oest-nord-oest, que va provocar temperatures màximes superiors als 20 graus a tota la línia de la costa, des de la Costa Brava fins a la costa sud, i més enllà, cap a València també. Bé, és també una situació força habitual, són fronts atlàntics molt poc actius, que sí que deixen molta precipitació a la zona atlàntica de la península Ibèrica. Allà sí que els ha plogut bastant, sobretot a la zona de Galícia, Astúries, Cantàbria, tota aquesta zona d'aquí sí que ha anat plovent, fins i tot en zones del País Basc, però aquí ens arriba molt desgastat i ens arriba en forma de vent. Vent que, a més, arriba rescalfat i que provoca que aquestes temperatures, com ahir al migdia, doncs superin els 17 o fins i tot 18 graus, amb sensació clara de primavera, no? I estem al gener. És habitual, també, no és una cosa que sigui poc comuna, però darrerament, els darrers anys, ens estem acostumant massa a aquestes situacions amb temperatures properes als 20 graus al mes de desembre o gener. Aquesta tendència sembla que es vol aturar a partir de demà al migdia. Avui, per això, encara tindrem un dia amb núvols alts i prims, fruit de l'acostament d'un front que ens creuarà demà i que farà que aquesta falca anticiclònica que tinguem es retiri una miqueta cap a l'oest, i això provocarà una entrada de vents de nord i nord-est que farà baixar clarament el termòmetre, però que no ho notarem fins ben bé diumenge. Per tant, tant avui com demà tindrem dos dies d'impàs. Demà, un dia marcat pel vent. Bufarà el vent amb molta força i molta violència a la zona del Pirineu, Prepirineu i també sud de Catalunya, a mestral a les Terres de l'Ebre. Aquí a casa nostra també es deixarà sentir, però no tant, evidentment, quan tenim aquestes situacions a la zona de la Catalunya central li costa una miqueta més, sobretot a les zones més planes, com és el Pla de Bages o la Plana de Vic, o fins i tot també a la zona d'Igualada, però sí que a les zones més altes, com podria ser Castellfollit del Boix, aquestes zones que estan més elevades, doncs allà sí que es notarà aquest vent demà, tot el dia, amb sensació de fred acusada, perquè la massa d'aire, doncs, canviarà, i canviarà radicalment. Tot plegat acompanyat d'una tímida nevada, bé, ploguda, perquè començarà amb una cota de neu extremadament alta, per sobre els 2.000 o 2.200 metres d'alçada, demà al matí, per baixar demà a la tarda vespre als 1.100-1.200 metres d'alçada, aquesta cota de neu. Per tant, tot el que pugui ploure al dematí, a la tarda en principi hauria de ser neu. Estem parlant d'una nevada de nord, estem parlant d'una nevada que fora de les zones més típiques, com és Vall d'Aran, Andorra, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, aquestes zones, aquí sí que pot caure una nevada d'entre 5, 15, fins i tot en alguns punts 20 centímetres, però a la resta del Pirineu pràcticament no notaran aquest canvi de temps, tot i que sí que els núvols faran acte de presència, però és que sobretot el vent. El vent serà notícia i alerta si es vol fer alguna activitat de muntanya, que demà no és dia de pujar a segons quines zones. El que dèiem, Pirineu Oriental, poca precipitació per no dir gens, en tot cas a la seva cara nord, com podria ser la zona del Ripollès, sí que podria caure alguna coseta, a la resta més vent i algun núvol, i en principi res més.
Important el que deia jo, el que deia l'Arnau. Demà no fer, és a dir, intentar no fer activitats de muntanya. De fet, darrerament no hem vist tots les notícies, malauradament, doncs de problemes que hi han hagut, de persones desaparegudes, per exemple, doncs, fins i tot aquí a casa nostra. Per tant, abans de sortir, sobretot, fer cas a les, no, al que dieu els meteoròlegs, quan es diu que hi haurà molt vent a muntanya, quan es diu que hi haurà molt mal temps, evitar fer qualsevol tipus d'esport de muntanya. Deixar-ho per un altre dia.
Sí, i tot i fer cas a la gent que no coneixem força el tema aquest del territori i les previsions meteorològiques, hi ha moltes persones que també tenen aquest coneixement. Tot i la seguretat aquesta que tu pots tenir de ser un muntanyenc o muntanyenca expert o experta en tots aquests sentits, moltes vegades cal prendre la decisió de dir, vale, jo estic segur que puc fer això perquè ho conec, perquè ho he fet moltes vegades, perquè sóc escalador, perquè sóc escaladora, perquè el que sigui, doncs moltes vegades val la pena dir, no, doncs avui no surto, encara que m'ho conegui molt, perquè les condicions poden ser realment molt adverses, i per molt expert que siguis, et pot enganxar igual, i la muntanya no perdona. És a dir, quan avisem de que aquesta situació pot ser perillosa és perquè realment ho és, i si estàs exposat en un canal on el vent es canalitza més del que ja és una ratxa forta de vent superior als 100-110 km per hora, doncs poden haver-hi ratxes de 130-140 o fins i tot 160 km per hora en aquestes zones més concretes. Clar, això, si estàs a dalt la muntanya, doncs pot ser molt perillós. Sí. De fet, t'arrossega. Llavors,
sí, sí.
Bé, quan avisem d'aquestes situacions és realment perquè en certs racons, doncs, aquesta perillositat hi és, i s'accentua encara més al Pirineu Occidental amb la nevada, que anirà acompanyada, evidentment, del fenomen del torb, que és neu amb vent, per tant, alerta si es va en segons quines zones.
Doncs important aquesta, no? aquests missatges, més val evitar, allò de més val prevenir, i hem parlat del cap de setmana, i el que ens ve de cara a la setmana que ve, Arnau, entenc pel que ja... d'allò de llegir entre línies, llegir el que diu l'Arnau, que de pluja, de moment, poqueta, no? Per tant, la setmana que ve, què és el que tindrem?
Sí, de pluja de moment gens, fins ben bé el 16-17 de gener, que serà que la setmana que ve, tindrem una situació que diumenge, és a dir, entre demà i diumenge, canvia, és a dir, la massa d'aire clarament serà molt més freda, i sembla que podem tenir una situació retrògrada, és a dir, que l'anticicló abraçarà bona part de centre Europa, i això provocarà que a la zona mediterrània, però mediterrània sud, és a dir, que a nosaltres no ens afectarà, hi hauran borrasques i aire fred. Allà sentirem a parlar, segurament, o es poden veure imatges de zones del nord d'Àfrica nevades.
Carai.
Val? Aquí, a casa nostra, l'anticicló, o sigui, ens afectarà molt més que no pas aquesta situació de baixes pressions, i això provocarà que, juntament amb aquest aire fred, puguin reaparèixer les boires a partir de dilluns. Per tant, tornarà el fred cru, nocturn, en zones més planes i on hi hagi boira, a la resta més aviat sol, tot i que sense tenir temperatures gaire elevades. Això ben bé fins al dia 15-16 de gener. A partir d'aleshores, els mapes fa molts i molts dies que donen voltes i voltes, i ara una cosa, ara l'altra. Estem en un hivern més mogut del que era els últims anys, i això, tot i que a priori no ho estem notant, perquè quan arriba el dia, doncs l'anticicló sempre acaba sent el protagonista, que realment és així durant aquesta època de l'any i al llarg de la història. Estem en una època molt anticiclònica, però sí que a mig llarg termini els models ens fan ballar força al cap, perquè no sabem ben bé quina situació predominarà. Però sembla, i aquí també parlo amb una mica d'esperança, que a partir de la segona quinzena de gener, i a veure com es comporta el febrer, podem tenir més moviment meteorològic, i a veure si ens porten aquestes nevades al Pirineu Oriental, que de fet n'hem tingut una o dues en tot l'hivern. I si ara observeu tot el Pirineu Oriental, veureu que no queda neu, pràcticament no queda res fora de les estacions d'esquí. Per tant, estarem a l'espera de veure què passa a partir d'aquesta segona quinzena de gener. Però fins al 16-17, augment, tranquil·litat, sol i boira.
Doncs creurem dits, eh? Per aviam si, doncs, per com diu el gener, el canvia a partir de la primera, a partir de la segona quinzena de gener. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens parlem divendres de la setmana vinent. Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Gràcies igualment. Adéu-siau.
Adéu, bon cap de setmana. Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, connecta amb Canal Taronja de Televisió per gaudir de la gran final d'OPFest en directe. La nostra artista, Paula Gim, de la Catalunya Central, és finalista. I podem fer-la guanyadora. Estigues pendent de la tele i no et perdis la seva actuació. La gran final d'OPFest, aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, a Canal Taronja de Televisió.
El repte de l'emoció constant.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagani.
I nosaltres, com més divendres, ja ho saben, i parlem de cinema, i per això tenim aquí en aquest hora la Catalunya Central, l'Arnau Vilaseca. Què tal, com estem?
Molt bon dia, què tal?
L'any bé.
Molt bé. Ara feia dies que no ens veiem, eh?
Sí, ara feia dies. Tot ha anat bé, les festes bé.
Tot bé, tot perfecte.
Perfecte. Doncs com que ja és avui, aquesta setmana ja portem uns quants dies del Sant Tornem-hi, com m'ha anat totes aquestes estrenes de Nadal?
Home, jo m'ho he passat molt bé. Ja sí? L'últim dia vam fer com un especial de parlar de moltes pel·lícules de cop, vull dir, ja no hi ha hagut moltes estrenes. Jo m'ho he passat molt bé. Han sigut unes bones festes. Nosferatu sembla que ha rebentat totalment la taquilla. Jo molt content perquè és una pel·lícula que m'ha agradat molt, llavors molt bé, molt content.
Nosferatu. Ah, no d'aquelles pel·lícules. Home, no, està bé, està
no,
bé.
No, sí, a tot això ja afegim que ja estem en la carrera que està als Oscars, que ja va, la setmana passada ja vam veure els Globus d'Or.
Sí.
És el primer any dels últims anys que jo et diria que no sabem qui guanyarà. Amb els Globus d'Or ara ja et pots fer una idea de qui no guanyarà, però com que fan això de separar la categoria dramàtica de la comèdia, llavors s'ajunten totes en els Oscars i encara no tenim molta idea, hi ha bastant secretisme i ja veurem cap on tira tot plegat.
Demi Moore, que a mi em va assenyar que aquella senyora no hagués tingut mai cap premi.
Totalment. És que la pròpia pel·lícula de La Substància ja va d'una senyora, que una actriu que ja sí que en la pel·lícula té un Oscar, però que cau en desgràcia i que intenta, doncs, retornar a la glòria, i al final té aquest meta-relat de la pròpia vida de Demi Moore, que de cop també és un relat, les coses com són, que agrada molt a Hollywood, de l'actor, l'actriu que torna a la glòria, és el somni americà, però sí, jo totalment endavant, perquè més La Substància, que és pel·lícula terror, que és tal, jo totalment amb ella, sempre.
Doncs totes aquestes estrenes de Nadal, clar, llavors entenc que el que ens has anat explicant l'Arnau, que d'aquí als Oscars, això vol dir que ara també aquests dies també seran prou prolífics pel que fa a estrenes.
Sí, totalment. Mira, no és la que et porto avui perquè s'estrena, si no m'equivoco, el 24 de gener, però The Brutalist és la que va guanyar categoria de drama, i ja t'ho dic ara, el dia que s'estreni The Brutalist el dediquem completament a parlar de la pel·lícula, perquè em sembla, i no em fa por dir-ho, la millor pel·lícula que jo he vist que s'hagi fet en els últims 10 anys.
Déu-n'hi-do.
I la vam veure a Venècia, va guanyar la millor direcció, té tota la pinta que guanyarà, almenys ha guanyat la categoria dramàtica, i llavors jo tant de bo guanyés perquè és una pel·lícula que em fascina i m'encanta. Ja en parlarem.
Molt bé, doncs anem al que tenim per avui, perquè tenim una, dues, tres, quatre...
Cinc.
Cinc estrenes.
Correcte.
Val, doncs vinga, per quina comencem?
Doncs mira, si et sembla, comencem amb Real Pain, del Jesse Eisenberg, que és actor ja molt famós, va sortir a la pel·lícula aquella del David Fincher de La Red Social, i és de les pel·lícules que també està ressonant bastant de cara a premis, així que si et sembla, arrenquem i en
doncs
parlem.
Doncs vinga, comencem.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji, ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso, Benji, les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les no... importa mucho más que una
mierda.
Sí,
sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. ¿Parece auténtico?
Son el doble de grandes que tú y de metal, así que...
¿Seguro que no quieres unirte?
Estoy bien.
¿Puedes hacérmela tú?
¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha!
Gracias, David.
Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí.
Gracias, tío.
A fumarnos un porro.
Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor. Nuestra abuela y Benji estaban súper unidos.
Era una tía de puta madre. Yo he estado súper depre, creo, desde que ella murió. Es que no, ¿eh?
Hi ha els dos punts, entenc, no? La
Correcte.
Part...
Hi ha la part comèdia, la part dramàtica...
La part dramàtica, eh?
Mencionava que Jesse Eisenberg, ell ve de l'actuació, aquesta és la segona pel·lícula que ell dirigeix, i això es nota molt amb els actors que llavors passen a ser directors, perquè no són actors que tampoc busquin llavors una posada en escena superestilitzada, sinó que busquen molt més el punt del guió de personatges doncs, molt, molt ben desenvolupats, amb un rerefons psicològic molt important. Ho veiem una miqueta en el tràiler. Real Pain al final va doncs, de dos cosins que es retroben quan la seva àvia mor, i llavors ells decideixen viatjar a Polònia, fan doncs, aquest tour turístic tan típic de viatjar doncs, per l'Holocaust, per així doncs, intentar viatjar al passat del que havia sigut la vida familiar de la seva àvia i poder-se doncs, retrobar una miqueta amb la seva història. La pel·lícula és el que dic, té tota la pinta de nominacions als Oscars tant als actors com a pel·lícula, com a guió. És el que s'anomena una feel-good movie, que hi ha hagut feel-good movies com en el cas de Green Book o de Coda que han estat premiades en els Oscars, que són doncs, pel·lícules molt més destinades a tu fer-te sentir bé, però amb una, a la vegada amb un cert equilibri, doncs, tant amb crítica social o amb comèdia, i a la vegada doncs, amb aquest punt dramàtic. Llavors és això, és una pel·lícula que es troba en aquest equilibri. Jo ara expressaré una pregunta que tinc, perquè és una pel·lícula que clarament té una forta crítica social perquè critica tots aquests viatges turístics per intentar doncs, recordar l'Holocaust i tu sentir-te realitzat davant de la tragèdia i sentir-te com que estàs tenint contacte amb aquest passat, però no és una pel·lícula que en cap moment arribi a un clímax. Llavors, a tu et pots quedar amb la sensació que és una pel·lícula més petita o que no acaba d'estar realitzada perquè no hi ha hagut una redempció en els personatges, el que sigui, però a la vegada és com la pel·lícula intenta mostrar com se senten aquests propis protagonistes. Llavors, a vegades pots creure que la pel·lícula falla, però a la vegada és el que la pròpia pel·lícula utilitza per beneficiar-se ella mateixa. I a la vegada doncs, la podríem considerar una pel·lícula irregular, però que fa de la seva irregularitat un benefici que s'arrodoneix una miqueta més. Jo crec que és una pel·lícula molt interessant i pels que busquen doncs, això, una pel·lícula més petita, més tot plegat, però a la vegada entre divertida i dramàtica, que segurament funcionarà molt bé.
En Kieran Culkin, que jo el vaig descobrir en Succession.
Per Succession, la sèrie, totalment. Ja ho veiem també, hi ha aquest equilibri entre els dos. Jesse Eisenberg, que és com més ben assentat, i en canvi l'altre és la part més explosiva, que fuma els porros, que tot plegat, llavors sí.
Doncs aquesta és A Real Pain, aquesta pel·lícula doncs, que s'estrena aquesta setmana, i de A Real Pain, a quin estrena ens n'anem ara?
Mira, anirem fent un viatge entre diferents tipus de pel·lícules, llavors ens anem a Ciudad de Asfalto, pel·lícula que la dirigeix el James Sober, que les va veure a Cannes, té el gran punt aquest que està protagonitzada pel Sean Payne, i llavors arrenquem.
Vinga.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en él.
¿Cuánto llevas en esto?
2 semanas. Es de Colorado. Lo voy a poner con Ruth.
Sé lo que estás pensando. Vale la pena.
Así es el trabajo. Hice lo que creía correcto.
Aquí se empieza porque quieres ayudar a los demás.
No quiero ir al hospital, no.
A veces acabas haciendo todo lo contrario.
Dígame la verdad. ¿El sanitario Rutkowski decidió no asistirle?
Què és? De què va aquesta Ciutat d'Asfalto?
De què va la Ciutat d'Asfalto? És una pel·lícula de paramèdics que veu molt del cinema de les body movies, que tendeixen a ser pel·lícules de policies entre dos companys. Aquí ho veiem en paramèdics. Tenim un protagonista que és molt més jove i que, doncs, mentre es prepara pel que seria l'examen d'accés a la Facultat de Medicina, doncs s'uneix al que és el personatge de Sean Payne, que ja és molt més experimentat en el que és el món dels paramèdics en els carrers de Nova York, i llavors doncs, un és com l'equilibri de l'altre. Aviam, la pel·lícula és fluixa. Vull dir,
no us enganyaré.
Seré molt sincer. La pel·lícula és fluixa. Jo tinc molta simpatia per Sean Payne, el que passa és que sí que ell, que és un actor bastant estrambòtic i bastant estrident, aquí cau una miqueta en paròdia, però cau en paròdia ja no per ell, sinó cau en paròdia pel guió. És una pel·lícula que en el món d'aquest dels paramèdics pot recordar, doncs, El Límite, que és aquella pel·lícula amb Nicolas Cage que la dirigia Scorsese, doncs això, dels paramèdics a Nova York, sota la pluja magnètica de les llums de la ciutat, etc. Però és una pel·lícula que justament intenta com recordar una forma de fer cinema molt més lliure, com dels 70 o dels 90, amb personatges com els de les pel·lícules de Paul Schrader, que era el guionista del Límite, que és el guionista de Taxi Driver, de personatges que és on es trobaria el personatge de Sean Payne, és a dir, gent que ha viscut o ha vist tant la violència o situacions tan extremes que són aquest contrapunt amb el nostre protagonista, que no està tan acostumat a aquestes situacions. Però és el que dic, la pel·lícula és un bany de clichés, és un bany de... doncs, que no li acaba de funcionar les coses com són. No l'intentaré salvar. No, és una pel·lícula que m'hi hem despertat simpatia, però no li trobo res més.
On ens anem ara?
Va, doncs fem una miqueta una altra vegada l'equilibri. Ens anem al cinema familiar. Ens anem a... ja vam parlar de Mufasa, que retornava al món del Rilló, i ara ens anem a Bambi, la nova pel·lícula, que igual que Mufasa, doncs el que fa és retornar al clàssic, però amb imatges reals. Aviam, Mufasa no eren imatges reals, era totalment informàtica, i aquí no, aquí la pel·lícula Bambi, i es veu en el tràiler, que ara hi anem, és un equilibri entre la ficció i el documental, perquè són animals reals el que es veu.
Anem a veure el Bambi real, una sí, vida, sí. Una vida al bosc.
Descubre el cuento clásico de Bambi. Como nunca lo habías visto. Por primera vez en imagen real, para una nueva generación, vive una gran aventura.
Aquest Bambi d'aquesta vida al bosc, que jo crec que molta gent de la meva edat i de més grans que tenen un trauma amb aquesta pel·lícula,
sí,
eh?
Sí, sí, jo... Clar, no és de la meva generació, la pel·lícula de Bambi, però... però totalment. Jo recordo anar a veure Tarantino, que va venir aquí a Barcelona perquè presentava el seu llibre, i ell explica la pel·lícula que pitjor ho ha passat, més de terror que ha vist mai, que el més el va marcar la seva infància, era Bambi. I això ho diu Tarantino, que vull dir que pel·lícula violenta, que tot això... I ho explicava, sí.
Si ho diu el Tarantino, que es dedicava a matar, més no.
Sí.
Cervatillos, podríem dir-ho així, eh?
Sí. Jo, mira, et seré molt sincer, Bambi no l'he vist a la pel·lícula, però em desperta molta curiositat per com es veu. Per què? Perquè, a diferència del que deia de Mufasa, o del que ha anat fent Disney, ho va fer amb El llibre de la selva, de retornar d'una forma molt similar, que sigui una còpia calcada de l'original, i però amb la simple atracció de és una cosa molt més espectacular. Aquí el que fem, i això es nota perquè és una pel·lícula francesa i no és estatunidenca, és el que deia, és semidocumental. De fet, el director, que és el Michel Fessler, és el guionista d'una pel·lícula que es diu El viaje del emperador, que ja s'anava molt més doncs, al documental d'uns pingüins. Sí que és veritat que allà era molt més espectacular perquè tenies tot el paisatge que tenies, i aquí, en canvi, no, aquí es tanca en el bosc en un naturalisme que xoca totalment amb l'espectacularitat de les pel·lícules que s'han fet ara del Rillo, a més, sense diàlegs, vull dir, és com si realment veiéssim el que seria la història de Bambi, que només sentim els caçadors. I a mi em desperta molta curiositat com reaccionarà el públic familiar, si serà un èxit. És pel·lícula molt més petita, el que dic, és francesa, però em desperta curiositat aviam què tal. Sí, sí.
Doncs aquest Bambi, i ara ens n'anem...
Doncs mira, Juego de Ladrones, Pantera, que és una seqüela, és la seqüela de Juego de Ladrones, que la dirigia el mateix director d'ara, que és el Christian Gudegast. Pel·lícula totalment espectacular, pel·lícula doncs, molt més dedicada a l'acció, també cridant aviam per omplir les grans sales, així que si et sembla en parlem una mica.
Doncs vinga, comencem.
Cuando me hice mayor crecí, conseguí un arma, conseguí una placa y empecé una cacería. Se aprovechó de mí. Nadie se aprovecha de mí. Espera, páusalo ahí.
¿Este es tu sospechoso?
No.
¿No?
No.
Hay un motivo por el que todos estáis aquí. Estamos aquí para robar la Central Mundial de Diamantes. Se mueven más de 50.000 millones en diamantes por aquí cada año. Este será nuestro mayor golpe en el continente.
Siéntate. Me parto de risa cuando la gente te saca un arma.
Dos. Juego de Ladrones, dos.
La
segunda parte.
Exacte, que té el subtítol de Pantera. Aviam, la primera pel·lícula, si el públic l'ha vist, replicava molt el model de la pel·lícula Hit, de Michael Mann, que era aquella pel·lícula que reunia Robert De Niro i Al Pacino, que és una meravella, a mi és una pel·lícula que em torna boig, i replicava bastant el model de simplement doncs, un lladre, un policia, el policia persegueix el lladre, pel·lícula típica d'acció que sí que li sortia bastant més malament que Hit, perquè Hit tenia moltes altres coses, eh? Però, i aquí era bàsicament aquesta història. A la seqüela passa, doncs, una cosa bastant previsible, que és que els dos s'acaben unint. Quan parlava de la pel·lícula Sean Penn, mencionava les body movies, aquí és una body movie de manual, bàsicament, doncs, dues parts i una sèrie com el contrapunt de l'altra, però és la seva relació semidamistat o de rivalitat una mica, però que aquí bàsicament s'uneixen perquè doncs, el que era el lladre s'uneix a la màfia, que és la que porta el subtítol de la pel·lícula, Pantera, per cometre el robatori que, doncs, el que dic, pel·lícula de Hollywood, serà el robatori més gran de la història. Llavors, el que fa de policia, que és Gerard Butler, el protagonista de 300, per exemple, ja arruïnat i cansat de ser el caçador, s'acaba unint a ell, i és el que dic. És pel·lícula espectacular, pel·lícula doncs, de lladres, pel·lícula amb una obra de pel·lícula molt més gran o molt més blockbuster que la primera, perquè té com molts més escenaris, però és el que dic, funcionarà? Doncs depèn del públic que li vagi a veure. No és una pel·lícula que tu li vagis a demanar molt. Llavors, depenent de les teves... És que no te la puc defensar, Eli. Llavors...
Home, si més no. Home, per anar a passar l'estona, si algú li agrada les pel·lícules de llars i serenes, podríem dir-ho així, no?
Exacte.
Per anar a passar l'estoneta. Sí, sí. Molt bé. Ens queda...
Les vides de Sing Sing.
Les vides de Sing Sing.
Que som-hi.
Vinga.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliath.
Yo soy Espartaco.
Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca.
Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso.
¿Y qué papel desempeña usted en el programa?
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista?
Estamos aquí para volver a ser humanos y disfrutar de las cosas que no están en nuestra realidad.
Creo que os estáis volviendo honestos entre vosotros y vulnerables.
Sé muy bien quién eres y de qué palo vas, hermano.
Y no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer en el trullo. Y no me lleves a ningún puto rincón oscuro nunca más.
Pinta bé, no?
Pinta molt bé, pinta molt bé. Et deia, s'uneix a Realpin com aquestes pel·lícules, les estrenes d'aquesta setmana que se'n van directes a la carrera dels Oscars. A Realpin, molt més clarament, aquí Les vides de Sing Sing va sobretot per la interpretació d'ell, per la interpretació de Colman Domingo, que ja va estar nominat l'any passat per una pel·lícula que era molt més fluixeta, que era Rustin, que era anar sobre la marxa de Washington del 63, i aquí doncs, el que veiem una miqueta en el tràiler, va bàsicament doncs, aquest grup de presoners que es troben a Sing Sing, que és una de les presons que jo no la coneixia, és una de les presons de màxima seguretat més famoses del món, que es troba a Nova York, i llavors doncs té com aquest pla en què ells doncs es posen a interpretar, fan obres de teatre, i és bastant doncs també una història que agrada molt als Estats Units, que és el de la redempció, el de trobar en l'art una forma d'escapatòria del món, d'homes perduts, doncs això, capaços de retrobar-se, etc. És una pel·lícula molt potent, és una pel·lícula sobretot doncs de guió, pel·lícula sobretot d'interpretacions, no tant de la posada en escena, que sigui superestilística, sinó és una pel·lícula també que amb el guió deixa molt més espai als petits gestos, a les mirades, això, a les interpretacions d'ells, entre no àgil, però fer una pel·lícula de forta càrrega social i dramàtica, és el que dic, molt, molt americana, i una pel·lícula que el que menciono de les destinades a la carrera dels Oscars, que tal i com li pinta.
Doncs Arnau, aquestes serien totes aquestes estrenes cinematogràfiques, home, per triar i per remenar, perquè n'hi ha per tots els gustos.
Totalment, hem tingut una mica tot.
Home, no, de por no, d'aquelles...
No, de por aquesta setmana no, estaràs contenta.
Avui estic contenta, avui ja he pensat, mira, avui, no per un home, després de l'altra vegada que hi havia, no, que hi havia Nosferatu, per exemple. Doncs totes aquestes estrenes, i també totes aquestes, segurament, evidentment, tothom tampoc no ha tingut temps, potser, de veure tot el que s'ha fet al Nadal, per tant, entenc que aquests dies els cinemes encara també bullen de molta activitat, Arnau?
Totalment, encara portem també molt, doncs, les estrenes que hem tingut al Nadal, ara segueixen, Nosferatu seguirà, no pateixis, llavors sí, ara és una bona temporada per anar al cinema.
Doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
I ens retrobem divendres a la setmana vinent.
Com sempre. Siau, una abraçada.
Que vagi bé. Adéu. Vuit minuts i la una. Joan Morros, què tal?
Bon migdia, molt bé.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Anat bé les festes?
Sí, tot sí? bé, sí.
Molt bé, l'any també prova.
L'any de moment prova i que duri.
Doncs ja hi tornem a ser aquí, Sant Tornem-hi i... Home, Déu-n'hi-do, aquest
sí,
cap de setmana,
sí,
Joan.
Sí, amb cinema dèiem de triar i remenar, doncs sí. Pues amb teatre
amb
i música teatre també, Déu-n'hi-do.
Sí. Mira, aquest programa serveix a dir, què faig aquest cap de setmana? Doncs mira, fa bon temps, perquè l'Arnau ja ens ho ha dit, podem anar al cine, podem anar al teatre. Comencem per el Daniel Anglès.
Avui, el Daniel Anglès, sí, aquest personatge molt estimat a Manresa, perquè des de ja fa molts anys doncs el vam conèixer amb el seu grup, el petit musical, i avui doncs celebra aquests 30 anys dalt de l'escenari amb aquest espectacle, aquest concert que ha fet a molts pocs llocs, a Barcelona, a Girona i avui a Manresa, per aquests 30 anys de dalt dels escenaris, amb convidats especials com la Bet Rodergues, i per tant un concert bonic amb les músiques doncs, que ell ha anat fet, ha anat cantant i interpretant, i és també actor de teatre, i per tant una persona estimada a Manresa i pels manresans i vegencs. Això serà avui a les 8 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal, i queden encara algunes entrades.
Hi ha públic familiar també aquest cap
sí,
de setmana.
Sí, sí, públic familiar per nens i nenes, en aquest cas menuts, de 1-2 anys, especialment, un espectacle on hi ha dansa, on hi ha música, on hi ha llum, és molt bonic, a la sala petita del Cursal, que està plana com estava quan hem estat fent el meu primer Nadal, i per tant, en aquest sentit, els nens i dels seus pares o mares i família també poden estar així a peu pla amb els components d'aquest grup, i en fem dues sessions, una a 4:45, que crec que està pràcticament exhaurida, i una a 6:45 del vespre.
I clar, tenim màgia, ja arribat.
I al vespre arriba la màgia,
la
sí. La nit dels genis, aquest festival internacional de màgia que des de fa 13 anys es fa a Manresa, amb mags vingut d'arreu d'Europa, de França, de Turquia, de Rússia, de Catalunya, i per tant aquesta tercera, 13a edició, doncs la tenim demà a les 8 del vespre a la sala gran del Cursal, i en aquest cas amb molt poquetes entrades, però dues les tenim guardades pel concurs de Ràdio Manresa, el primer de la temporada.
Doncs la nit dels genis, que és demà dissabte, 11 de gener, 8 del vespre, per tant, 93-872-26-37. Obtindrà dues entrades la primera persona que ens truqui i ens digui quin és el mag que ha actuat més vegades al Teatre Cursal de Manresa. Tenim tres opcions, com sempre. A, el màgic Andreu. B, el mag Lari. C, el mag Pol. 93-872-26-37, 93-872-26-37. Ens han de dir quin és el mag que ha actuat més vegades al Teatre Cursal. Si el màgic Andreu, si el mag Lari o el mag Pol. 93-872-26-37, el nostre telèfon, perquè vostès puguin aconseguir aquestes dues entrades per la nit del genis, per veure tots aquests mags aquests dies. Ja els tenim aquí, no, Joan?
Sí, estan des de dijous, ahir, estan aquí al Pont de Cabrianes, en una casa de colònies, una casa pagès, on estan reunits, doncs, parlant de màgia, intercanviant idees, i una part dels que hi participen, doncs, són els que actuaran, i per tant és una nit de màgia amb espectacles curtets, diguem, en què cada mag o cada parella de mags, doncs, faran el seu espectacle, diguem, de diferents gèneres del món de la màgia.
Doncs vinga, tenim trucada. Hola, bon dia, bon any.
Bon dia, bon any.
El seu nom?
Pere Codines.
Pere, doncs vinga, és facilona, eh? Qui és el mag? Quin és el mag que ha actuat més vegades al Teatre Cursal? El màgic Andreu, el mag Lari o el mag Pol?
Aviam, no n'estic segur, però podria ser el màgic Lari?
El mag Lari.
Mag Lari, doncs sí. Doncs molt bé, efectivament.
Ha fet si l'encerto, l'endivino i ha sortit.
Sí, amb tot el respecte pel màgic Andreu i pel mag Pol, un dels més grans i un dels més joves, però el mag Lari entremig és el que ha vingut moltíssimes vegades al Cursal, i per tant tindreu aquestes dues entrades per venir demà al vespre a les 8. Truqueu des de Manresa o des de fora?
No, des de fora.
Des de fora.
Que s'hi ve llubilar.
Molt bé, doncs si voleu venir, si passéssiu per Manresa avui o demà, doncs les podríeu recollir al dematí o a primera hora de tarda, però si no, una estona abans de que comenci l'espectacle tindreu aquestes dues entrades per la nit dels genis, demà al vespre a les 8, i gràcies per participar i molt bon any.
I bon any, Pere, gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres, bon any també.
Molt bé.
Gràcies, adeu-siau. Doncs mira, el Pere que se'n va a la nit dels genis de demà dissabte, però ja dic que tenien moltes coses, i com ha dit el Joan, encara ens queda diumenge.
Diumenge, sí, no en podem fer gaire promoció perquè no hi ha entrades des de fa molts dies, però arriba a Manresa aquesta segona edició del Búnquer als Teatres, aquest espectacle que cada lloc, doncs, fa resumeix o parla de la vida d'un personatge. En el nostre cas és un personatge, crec, no gaire estimat, que és el Vladimir Putin.
Sí.
I les dues sessions que tenim, doncs a les 5 i les de les 8 del vespre, les entrades en aquest cas estan exhaurides, i per tant aquest trio, que són el Peyo, el Jair Domínguez i la Neus Rossell, doncs els tindrem fent passar una bona estona a tota la gent que els agrada, doncs, aquest personatge, i en aquest cas aquest programa, que és el Búnquer, i que surt de gira pels teatres de Catalunya per segona vegada. La primera nosaltres vam tenir la Montserrat Cavaller, i ara aquest cop doncs tenim el Vladimir Putin i la gent s'ho passarà bé, especialment la gent que els agrada doncs aquest tipus d'humor.
Sí,
segur que hi ha,
jo t'he de dir que els vaig descobrir fa poc, vull dir, fa una temporadeta, però Déu-n'hi-do,
sí,
no, fan riure,
ho fan bé,
és diferent, però clar, sí que és veritat que també tan d'agradar. Ens queda, 45 segons, però
no,
encara
dic que, dijous... Dic que dijous tenim una obra de teatre a la Sala Petita, és Boja, un espectacle que parla sobre la salut mental i ho fa d'una forma desinvolta i amb un punt d'humor, tot i que la temàtica és seriosa, i això és a les 7 de la tarda, i el divendres que ve ja parlarem de que tenim el Josep i la Maria Ribot, i anar fent els nens dels diaris i la Losa, en fi, divendres que ve doncs ens retrobem aquí amb els oients de Ràdio Manresa i que tinguem bon any tots.
Igualment, i bon cap de setmana.
Bon
Joan,
setmana.
Adéu-hi-ho molt, adéu-siau i gràcies. Acabem, 10 segons i la una, tornem dilluns, bon cap de setmana, les notícies i el Barra Lliure. Adéu-siau.
És la una de la tarda, són les 12 en Canàries. Venezuela cierra la frontera con Colombia hasta el lunes, lo hace horas antes de que Nicolás Maduro tome posesión de su cargo como presidente de ese país tras su cuestionada victoria electoral. Era lo previsible, habida cuenta de los disturbios que está habiendo en ciudades como Caracas, donde ayer reaparecía la líder opositora María Corina Machado, que fue retenida, según su partido, durante un corto periodo de tiempo para después ser liberada, Antonio Martínez.
El régimen de Maduro blinda el país no solo de cara a la toma de posesión de esta tarde, sino durante todo el fin de semana. Lo acaba de anunciar Freddy Bernal, gobernador de la región fronteriza venezolana de Táchira.
Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos. En ese sentido, hago un llamado a la comprensión, a que entiendan por qué vamos a ordenar, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, el cierre de la frontera con Colombia desde las 5 de la mañana del día de hoy hasta las 5 de la mañana del día lunes.
El gobierno de Colombia, por su parte, ha insistido en las últimas horas en que no va a reconocer los resultados de las elecciones, aunque va a mantener sus relaciones diplomáticas con su vecino. Amanece, mientras tanto, con calma en Caracas, aunque la ciudad está tomada por la policía para evitar disturbios.